Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La policia ensenya el seu treball policial i les proves incriminatòries acumulades contra l'home de 20 anys en presó provisional per ordre judicial com a presumpte autor de la violació a una menor de 16 anys en un polígon industrial d'Igualada. Bona tarda, sóc Sergi Tor i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat detalls de la investigació policial durant 5 mesos que van culminar la setmana passada amb la detenció del presumpte autor. Hi ha imatges de com l'agressor va perseguir a la víctima durant la nit, 155 càmeres que ha visionat la policia. I també amb l'escorcoll policial s'ha trobat una prova que pot ser definitòria, veurem amb el judici. S'ha trobat roba de la noia al domicili del detingut que aquesta guardava. Aleix González, el conseller d'Interior, ha dit que el cas es dona per tancat policialment, oi?
Doncs sí, Sergi, el conseller Joan Ignasi Elena ha confirmat el tancament del cas i ha certificat que el jove empresonat per la violació a Igualada apareix a unes imatges a prop de l'escenari on es va cometre el delicte. En aquest seguiment es van implicar més de 100 professionals i un total de 155 càmeres de videovigilància.
Per imatges es va veure doncs, que hi havia aquesta... que es va produir aquest fet i també es va veure doncs, que hi era ell en la mesura que hi era la persona que se sospitava, que s'havia seguit, que s'havia vist en els recorreguts i que, a més, doncs, portava la mateixa indumentària.
La indumentària del presumpte agressor va ser clau en posteriors identificacions després de la denúncia on es va poder certificar que encara la seguia vestint. Les peces de roba es van trobar en el registre del domicili del presumpte agressor junt amb ADN de la víctima.
La prova rellevant és, naturalment, la roba que portava al dia. Una de les coses que es va detectar era justament que la roba la seguia portant, no? I que, per tant, la seguia tenint. I això era un element que era, si em permeten l'expressió, esperançador a l'hora de tenir la garantia, la certesa, la convicció de, doncs, que quan entréssim ens trobaríem doncs, la possibilitat que finalment va ser així de tenir l'ADN que permetés doncs, aclarir molt més els fets.
En la seva compareixença, el conseller d'Interior ha agraït la feina dels cossos d'investigació policial que han treballat sense descans per acabar atrapant el presumpte agressor.
Gràcies, Aleix. Per tant, doncs, acaba ja el treball policial. Ara comença el treball judicial i, com dèiem, aquest home de 20 anys es troba a les d'ara en presó provisional sense fiança per ordre judicial a l'espera del judici. Canviem ara d'arguments informatius. Entrem en plana d'educació perquè el diàleg a conselleria-sindicats està trencat i les relacions empitjoren amb el pas dels dies. Tots els sindicats estan treballant ja amb un calendari de vaga per aquest mes de maig, que són setmanes claus per la fi de curs. No s'ha concretat encara si hi haurà dies alterns, com els 5 que es van realitzar el passat mes de març, o bé jornades més unitàries. El govern de Pere Aragonès té dues formes de fer molt definides amb la seva acció de govern. Governs amb una gran estètica incorporada amb el crònic victimisme independentista. Els discrepants són minimitzats per la maquinària governamental i això està passant a les escoles de Catalunya amb un sentit tan profund que ha unit a tots els sindicats d'un sector tan ampli i divers. Res ha canviat del mes de març, amb els 7 punts dels sindicats. El sector reitera una vegada més que la línia vermella és revertir les retallades de fa 12 anys i que la reducció de l'hora lectiva al professorat ha d'incloure tant primària com secundària i també un pacte amb el nou currículum escolar de secundària. Però és que ara amb el relat públic s'ha incorporat l'acusació del govern d'Aragonès que tot és perquè els professors no volen començar el curs el 5 de setembre i que són violents amb les seves protestes. Laia Martí, portaveu del sindicat Usteca-Esteca a Lleida, denuncia a COPE Catalunya i Andorra el to del conseller González Cambray i considera que la crisi actual ja interpel·la al president Pere Aragonès.
Que estem absolutament indignats que aquesta persona ha perdut el nord, que és que no està a l'alçada de la conselleria que està representant. Vull dir, és una persona absolutament dictatorial que ja sabeu que no té gens de capacitat de negociar, que és autoritari i que és el que ell diu, però aquí la responsabilitat ja rau en el propi govern i en el president Aragonès, que són qui el mantenen on està. Llavors, ja no és que demanem la dimissió, sinó és que demanem que el cessin.
I el sindicat professors de secundària ha declarat a persona non grata al conseller González Cambray, Xavier Massó, a COPE Catalunya i Andorra, secretari general del sindicat.
El declarem per persona non grata i animem els claustres dels instituts i de les escoles a declarar-lo persona non grata. És a dir, aquesta persona no sap el que és el diàleg i aquest càrrec li ve bastant, bastant, bastant molt ample. Vaja, que no té ni idea del tema que està portant.
Una crisi sense precedents a educació a portes del fi de curs i que també ha arribat, en aquest cas en el seu àmbit, a les guarderies infantils que pertanyen a l'Ajuntament de Barcelona perquè no saben quin dia han d'iniciar el curs. Avui l'Institut Municipal d'Educació decidirà finalment quan comença el curs de les escoles Bressol. Mentrestant, pares i mares no saben a dia d'avui com han de planificar, en aquest cas, els mesos de setembre. Ricard Rovirosa, expliquen què és el que t'han dit les famílies?
Sí, aquesta decisió ha generat conflicte a uns pares i mares que s'hauran d'organitzar per compaginar horaris. La Núria, per exemple, expressa que està molesta davant el nou calendari escolar, ja que la nova data, si és que s'acaba confirmant, l'obliga a organitzar-se de la manera que pugui.
Enfadada com a tal no estic, més aviat molesta, a part que els col·legis encara no han informat sobre l'inici del curs, i en el meu cas jo tinc un fill a guarderia que podem començar el dia 5, el dia de primària em començarà el dia 7. Per tant, ens haurem de combinar amb el meu marit els horaris i pot ser una mica caòtic.
El Gerard és un altre pare que es veurà afectat, ja que no podrà descansar prou pels pocs dies de vacances que té.
És clar que ens afecta, nosaltres som autònoms i normalment vaig de vacances l'1 de setembre i encara no han donat una data exacta, tot plegat està sent un drama, portant-li a la guarderia, si finalment del zinc, al final ens fa capgirar totes les planificacions que podíem tenir previstes, no?
La data s'acabarà confirmant una reunió entre l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona i els 5 portaveus dels sindicats representatius en aquesta etapa educativa. Les dues parts continuen negociant per intentar acordar l'inici de les classes. Mentrestant, alguns centres ja es comencen a organitzar i a donar als pares un calendari estimat.
Tant de serveix. I mirem cap al salt, la Moixés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que creixin núvols d'evolució diurna i al Pirineu i al Prepirineu. S'esperen xàfecs amb tempestes ocasionals, sense descartar que siguin localment fortes, preferentment al sector oriental. Podran afectar de manera més feble i dispersa altres zones de l'interior del terç nord i del prelitoral. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis o són més altes, amb màximes de 25 graus a Lleida, de 24 a Girona, de 23 a Tarragona i de 21 a Barcelona. I si ens referim al vent, continuarà fluix i de direcció variable i ja a la tarda predominarà el vent de l'est i del sud-est al litoral i al prelitoral. Si parlem de demà dissabte, esperem cels amb intervals de núvols mitjans i alts en general i núvols d'evolució diurna, sobretot al Pirineu i a la meitat oriental, on s'esperen xàfecs i tempestes durant la tarda. Per últim, les màximes demà seran de 25 graus a Lleida, de 24 a Girona, de 23 a Tarragona i de 21 a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora, com tots els divendres al migdia, augmenta el trànsit, es va notant algunes cues. De moment, sobretot destacar la pota nord, amb força cua compacta des de Badalona, des de la zona de Montigalà i fins al nus de la Trinitat. És en part perquè la ronda de dalt en sentit Llobregat, hi havia un vehicle que estava sent retirat, ara ja tot net, però vaja, queda aquest tram a la pota nord molt ple. La ronda de dalt mateix, també sentit Llobregat, entre el nus i Valldaura, i la litoral, en aquest cas, en sentit Besòs, en una cua destacable des del Fòrum i fins al nus de la Trinitat. Destaquem també, en el cas de la litoral, en sentit Llobregat, des de Prim fins al Moll de la Fusta, i la de dalt, en sentit Besòs, des de Diagonal fins a Sant Gervasi. A banda, també, la C58 va plena els últims 2 quilòmetres entre Torbaró, Montcada i el nus de la Trinitat, i trànsit en augment també a la C32, a la zona de Sant Boi, en els dos sentits de la marxa. És tot. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Dos quarts de tres, amb 35 minuts, Esports Cope. Busquem aquesta última hora de l'actualitat esportiva. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Una última hora esportiva que ens ha de portar com a primera parada al Camp Nou. Allà s'ha produït fa uns moments, fa uns minuts, la presentació de la renovació d'Araujo com a jugador del Futbol Club Barcelona fins al 30 de juny del 2026. Camp Nou, Elena Condis.
Continua la gespa Araujo, ara atenent a mitjans sud-americans, mentre la seva família està immortalitzant aquest moment sobre la gespa de l'estadi. Un Araujo que ha signat el seu nou contracte fins al 2026 amb una clàusula de 1.000 milions d'euros. L'han acompanyat la porta i també gran part dels seus familiars que han vingut des d'Uruguai. No hi havia públic, però sí un grup de turistes que estaven fent el tour han amenitzat una mica l'escenificació d'aquest acte, on hem vist a un Araujo Gil molt emocionat. Fins i tot no ha pogut contenir les llàgrimes quan ha recordat els seus orígens i les ganes i la il·lusió que tenia per venir al Barça i que mai, diu, ha tingut dubtes de que el que volia era quedar-se aquí.
Hablar esto es muy importante para nosotros. Llegué a un club que tenía un estilo diferente, una manera de jugar diferente, que al principio costó, pero con mucho trabajo y con toda la gente que apoyaron, pude lograr estar acá. Hoy estoy firmando mi contrato con el primer equipo y la verdad que es una satisfacción a todos mis compañeros que siempre me están apoyando y me ayudaron en todo este tiempo. Y nada, la verdad que estoy muy contento de estar en el mejor club del mundo.
També Laporta, ha dit que avui és un orgull per ell ser president, per poder renovar un futbolista que té l'entrega i el compromís de Ronald Araujo, i s'ha mostrat optimista amb el present, però sobretot amb el futur d'aquesta plantilla que diu està marcada a fer una època aquí al Barça.
Araujo té present, eh? I forma part d'aquesta generació d'Araujo, Pedri, Nico, que també el tenim per la temporada que ve, el Ferran Torres, evidentment l'Ansu Fati, esperem, esperamos que ahora tengamos ya una buena noticia con Gavi, tu compañero. Això és importantíssim pel club en aquests moments, i jo ja li he dit a l'hora de signar que això ho tindrem sempre present.
El proper ha de ser Gavi, pel que ha dit Joan Laporta. Estan negociant la seva renovació. Dembélé no ha comentat res al president. Per cert, última hora esportiva. Avui ha caigut Nico. Té una fractura al quart dit del peu esquerre. Diu adéu a la temporada. I també Brett Waite amb Covid.
Molt bé, gràcies, Elena. Diumenge, Barça-Mallorca al Camp Nou. Més arguments perquè l'Espanyol visita demà el Santiago Bernabéu, al Madrid, el dia on els blancs amb un punt es proclamarien campions de Lliga. Els blancs i blaus volen certificar la permanència. Novetats, Quique Iglesias.
Un Espanyol que ha entrenat aquest matí a Sant Adrià amb les baixes segures de Keydy Vare i d'Òscar Gil i amb una baixa que s'ha d'afegir, encara que no sabem el nom, un dels futbolistes s'ha lesionat durant l'entrenament d'aquest matí. L'Espanyol agafa un vol 18:45 cap a Madrid. Ahir RDT signava l'empat. Avui li hem preguntat a Vicente Moreno si també ho signava, i no ho té tan clar.
No, jo crec que abans sempre de jugar un partit de futbol hi ha que pensar en guanyar-lo, pensar en els tres punts, i després conforme se dona el partit pues ja veurem en el que pots donar per bo o no, però sempre, sent excepció, sempre que vas a jugar un partit va ser la idea de guanyar-lo, i este no és menys, no? Volem sumar els tres, ja veurem el que passa.
Ha dit Vicente Moreno que no vol parlar més del seu futur fins que acabi la temporada.
A més, avui a Esportscope, convidada, amb la que compartirem uns minuts, Clàudia Pina, la jugadora del Barça femení, la víspera del partit de tornada de semifinals de la Lliga de Campions al camp del Wolfsburg alemany, després del 5-1 i rècord d'assistència al partit d'anada. A segona divisió escoltarem el tècnic del Girona, Mitchell, a la prèvia del desplaçament a l'equip de l'equip gironí en Lliga al camp de l'Alcorcón, amb les baixes de Bernardo, Valeri, Terrats, Darío Sarmiento, Ibra i el darrer a caure, Víctor Sánchez, que estarà 4 setmanes de baixa per un problema als isquios de la cama esquerra. A més, Nahuel Bustos tampoc podrà estar en aquest partit, sancionat pel comitè de competició per acumulació de targetes grogues. Però el dia ens porta més cites. Una d'elles, la que li pot valdre al Barça de bàsquet el bitllet per a la final a 4 de l'Eurolliga a Belgrado. Alberto Díez.
Aquesta hora està dinant al Barcelona a l'hotel de concentració de Munic. Abans ha fet sessió de tir a l'Audi Dome, l'escenari d'aquest quart partit del play-off de l'Eurolliga aquest vespre a 9:45. Guanyar és classificar-se per la final a 4. Perdre suposarà un cinquè partit al Palau la setmana vinent. Sarunas, Jasikevičius és l'entrenador del Futbol Club Barcelona.
Espero más de lo mismo. Juego físico, a borde de faltas, mucha presión sobre balón, sobre todo sobre Calaces. Bayern de siempre, muy sólido, muy, muy físico, muy, muy juntos todos. Un equipo que está jugándose a la vida, que para ellos ya es la última bola, ¿no?
Davis i Smith, amb cops del tercer partit, estan per jugar. Bayern-Barça, 8:45 del vespre.
També en bàsquet remarquem la classificació per a les semifinals de la Lliga Femenina de l'Uni Girona i del Cadí La Seu, després de l'Uni Girona 67, IDK Guipúscoa 54 i el Cadí La Seu 58, Zaragoza 58. I una altra cita que repassarem també avui, la del Barça de Futbol Sala, on a les 8 de la tarda el conjunt de Jesús Velasco jugarà la semifinal de la final a 4 de la Champions a Riga, a la capital de Letònia. Una semifinal que enfrontarà el conjunt blaugrana davant del Benfica. Preguntes del dia. Twitter @esportscope. Amb blaugrana, el Barça ve de perdre a casa contra Eintracht, Cádiz i Rayo. Guanyarà el Mallorca? Últim repàs de resultats. Sí, 46,4%. No, 53,6%. Amb blanc i blau, travessa del Madrid a Espanyol. Victòria de l'Espanyol, 37%. Empat, 33,3. Victòria del Madrid, 29,6.
I en mitja hora puntuals, Esports Cope. José Luis, gràcies, una abraçada, fins després.
Bon cap de setmana.
Nosaltres continuem amb l'actualitat d'aquest divendres i hi ha una dada que avui ha de fer reflexionar i també preocupar a la vegada el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller de Treball, Roger Torrent, perquè li correspon. La dada és analitzar l'enquesta de població activa que s'ha fet pública les últimes 24 hores. Ja saben, 40.800 nous aturats a Catalunya en els últims 3 mesos. Però això vol dir que gairebé la meitat dels 100.000 nous aturats que hi ha a tota Espanya són de la nostra comunitat. I, per tant, la pregunta és clara. Què és el que està passant amb aquest últim trimestre, primer de l'any 2022? Ha buscat aquesta pregunta Yolanda Canales.
Des de Foment del Treball diuen que les dades de l'EPA no són positives, però estan dins la dinàmica habitual en un primer trimestre, acostuma i passar, i també les xifres que es donen a Catalunya. Ho ha dit el director de Relacions Laborals de la patronal, Javier Ibars, qui diu que es pot explicar per motius estacionals, inflació, crisi energètica o la guerra d'Ucraïna. Ara com ara, diu, no és un fet preocupant, però s'ha de veure com evoluciona en el temps.
En aquest trimestre sí que ha tingut una afectació més rellevant a Catalunya, però jo no ho prendria en despectants de cara als propers trimestres, en la línia que comentava d'aquestes qüestions que tenen aquesta afectació, però si agafem les dades, les tendències dels trimestres anteriors, veiem que l'evolució en quant a la creació d'ocupació a Catalunya està en sintonia amb la mitjana de la resta de comunitats autònomes i fins i tot per sobre.
Coincideix també el responsable d'intermediació laboral de la patronal SECOT, Pere Ejarque, qui diu que també influeix la incertesa econòmica dels darrers mesos per l'increment de preus de les matèries primeres, la crisi del subministrament energètic o la guerra. I Catalunya, recorda, és una economia molt interconnectada, molt exportadora, i això fa que la pugui afectar més que altres comunitats autònomes.
El pes de l'administració pública en la creació d'ocupació potser no és tan gran a Catalunya, això també és un dels altres motius que pot tenir incidència. Un altre dels motius és la incertesa que hi ha en aquests moments, hi ha molta incertesa, això insisteixo, que en economies més dinàmiques i que estan més pendents, sobretot dels mercats exteriors, economies molt internacionalitzades, com pot ser la catalana, doncs és probable que tinguin més efecte que en altres economies que no ho estan tant.
Per la seva banda, el catedràtic d'Economia de la Universitat San Pablo CEU, Rafael Pampillón, hi coincideix i, a més, introdueix un element nou, el pas a l'economia submergida, entre altres qüestions.
Són gente que se ha metido en la economía sumergida o se ha quedado en su casa hacer trabajos del hogar, o se ha ido a estudiar y a mejorar su formación profesional, se ha ido al extranjero y hacer un curso o a trabajar. En definitiva, es una reducción de la población activa y esa reducción de la población activa se ha trasladado a esa caída en la ocupación.
Sigui com sigui, a Espanya es van perdre una mica més de 100.000 ocupats en el primer trimestre i d'aquests 40.000 van ser a Catalunya.
Gràcies, Yolanda, per aquestes respostes a la pregunta clau. Busquem ara una notícia que en aquest cas ens congratula. Una bona iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona i de l'Associació contra el Càncer. Famílies i pacients en d'altres punts d'Espanya es podran allotjar gratis en hotels de Barcelona mentre duri el seu tractament mèdic a un hospital de la ciutat condal. La iniciativa, tal com explica Arnau Sánchez, permetrà evitar desplaçaments llargs a banda de donar tranquil·litat als pacients, Arnau.
No podem assegurar que hàgim sortit més forts arran de la pandèmia, però sí que podem afirmar que n'hem après de tot plegat. Després de convertir els hotels en hospitals de campanya per frenar la pressió hospitalària dels centres sanitaris, ara un acord pioner en tot Espanya permet l'allotjament de pacients d'oncologia i els seus acompanyants fins a 70 establiments hotelers de Barcelona. En parla Teresa López Fando, coordinadora de programes i serveis de l'Associació contra el Càncer.
De manera que con este convenio intentaremos ayudar a estas familias que tienen que desplazarse para poder recibir tratamiento y que tienen pocos recursos económicos en la sufragación de estos gastos para que puedan centrarse y focalizarse en lo que realmente es importante, que es que se curen.
Al voltant de 850 persones amb càncer s'han de desplaçar d'altres províncies per a rebre tractaments a Barcelona cada any.
La primera persona a la que alojamos venía de Lleida y era una familia con un niño enfermo y venía su madre y el hijo a Barcelona a recibir el tratamiento y, bueno, el poder tener la tranquilidad de alojarse en un hotel donde ellos puedan estar tranquilos y acudir al tratamiento de una manera normalizada, pues ha sido una fuente de mucha tranquilidad para la familia.
L'Associació contra el Càncer es fa càrrec de les despeses gràcies als donatius i a la contribució dels seus gairebé 50.000 socis. Aquest conveni permetrà a les famílies un estalvi proper als 400 euros mensuals.
I una altra iniciativa a posar en valor és la que tenen en marxa les presons de Catalunya amb l'objectiu de facilitar la reinserció laboral dels exinterns. Es tracta d'una escola d'oficis amb cursos d'uns 3 mesos i els participants que aprovin ja obtindran un títol homologat a tota la Unió Europea, Adrià León.
Un dels primers centres penitenciaris en arrencar és el de Quatre Camins, que ja té en marxa un curs d'hostaleria i restauració amb l'objectiu de potenciar i diversificar les habilitats dels interns a la cuina. Ho explica l'Anabel Marcos, directora del CIRE.
Aprenen a cuinar, però també aprenen a servir, a fer cafès, a agafar comandes a les taules. Els serveix de cara a l'exterior quan ells surten, i surten ja inclús amb tercer grau. Els dona una experiència que molts no l'havien tingut prèviament, i que el fet de passar pel centre penitenciari quan surten estan formats per poder fer de cambrers, d'ajudants de cuina, de qualsevol tipus de treball que pots trobar a un hotel o a un restaurant.
Segons dades del departament, més del 50% de participants en cursos d'aquestes característiques troben feina relacionada amb la seva formació dins la presó. És el cas del Javier Fernández, un intern que valora molt positivament l'oportunitat que se'ls ha donat al centre barceloní.
Hemos estado haciendo unos exámenes dosieres, nos han enseñado lo que es el almacén, lo que es sala, lo que es cocina, lo que es barra, lo que es corte, cocinar, preparación y demás. Y es un curso súper completo. He tenido la oportunidad de hacer este curso que seguramente que en la calle no lo podía haber hecho.
Dins del curs, Quatre Camins ha organitzat una classe magistral dirigida per la xef Ada Parellada per incentivar encara més els participants. De fet, el CIRE i els fons europeus Next Generations ja treballen perquè aquest tipus de tallers es puguin seguir de forma simultània mitjançant connexions en línia des de diverses presons.
I ja portem 10 dies d'una normalitat després de la pandèmia de 2 anys. Bé, l'ús de la mascareta únicament és obligatori, recordem, en aquest cas, per utilitzar el transport públic, per equipaments sanitaris i per entrar a residències. La resta ja és voluntari. Però en aquests últims dies estarem d'acord tots els oients que ja hem conegut, o l'estem patint, o bé amb molta proximitat a casos de nous contagis de coronavirus. La majoria també és asimptomàtics. La realitat d'avui de les dades demostren aquest repunt de casos positius amb una RT que s'ubica a 1,39 i amb un risc de rebrota que puja a 326 punts. La bona notícia és que estem en un nivell d'hospitalització gairebé més baix de tota la pandèmia. Avui a Catalunya hi ha 940 hospitalitzats a causa del virus i únicament 31 ingressos a les UCIs, que és el nivell més baix des de febrer del 2020. Però també, en aquest cas, la prudència és important. D'altra banda, ja amb Crònica Sanitària, un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona adverteix que els adults asmàtics tenen un major risc de desenvolupar obesitat. Els investigadors ens han explicat que tenen més risc els que pateixen asma no al·lèrgica, els que han tingut la malaltia més temps i els que prenen corticoides. El Joel Lozano ha parlat amb un dels investigadors que ha elaborat aquest estudi.
L'estudi de l'Institut de Salut Global apunta que els asmàtics tenen un 21% més de risc de desenvolupar obesitat en comparació amb els que no ho són. Uns resultats que Judit García, investigadora de l'Institut de Salut Global, ens ha explicat que suposen de gran ajuda per a les persones que pateixen asma.
Recolza o dona informació per al maneig
dels pacients amb asma, no? Doncs davant d'una persona asmàtica s'han de prendre potser algunes mesures més extra de les que es prenen actualment perquè no desenvolupi obesitat, no? Doncs fer més consell d'activitat física, més consell dietètic.
Des de l'Institut de Salut Global apunten a diferents hipòtesis com a possibles causes d'aquests resultats, malgrat que aquestes no han estat demostrades durant la investigació.
Que les persones amb asma redueixen l'activitat física perquè els resulta molest, però nosaltres vam estudiar això amb les nostres dades i les dades no ho recolzen. Una altra possibilitat és que arrel d'un diagnòstic d'asma les persones deixin de fumar i el deixar de fumar augmentin de pes, però nosaltres tampoc no vam trobar que això fos cert.
En canvi, l'estudi sí que ha confirmat que el consum d'alguns medicaments per tractar l'asma és una causa, malgrat que la investigadora Judit García ens diu que no és l'única.
Hi ha alguna cosa, alguna via metabòlica, algun mecanisme que ara mateix és desconegut, que relaciona l'asma i l'obesitat.
Els resultats mostren també que el risc és major entre pacients amb asma no al·lèrgica. L'estudi va començar fa 20 anys i s'ha fet entre més de 8.700 persones d'11 països europeus i Austràlia.
I aquest dilluns 2 de maig és el dia contra l'assetjament escolar. Ui, viu a les dades alarmants que demostren la magnitud del problema. Els nostres fills o filles poden ser tant víctimes, hi ha un 25%, com també agressors, amb un 28%. Per conèixer les claus, parlarem ara amb un expert després de la publicitat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Cleanance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Cleanance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Te has enterado? La marca de electrodomésticos Midea ya está disponible en los centros de El Corte Inglés e Hipercor.
Ven y descubre la última tecnología de los grandes electrodomésticos Midea.
Y hasta el 4 de mayo llévate un 15% en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, hornos, placas de inducción, microondas y campanas Midea.
Además con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés, también en web y app.
Por si no te habías enterado.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest matí a Catalunya s'han produït dos casos d'assetjament escolar. No sabem encara on i qui l'està patint. Tot i que la xifra impressiona, és la dura realitat. En un any, Educació ha atès 843 casos de violència infantil en l'entorn escolar, és a dir, aquestes dos diàries. D'abril a desembre de l'any passat, 550 casos, i els primers 4 mesos d'aquest any, 293 casos més identificats. Lidera aquesta xacra l'assetjament entre l'alumnat amb 305 casos, el maltractament infantil o adolescent amb 225 i la violència masclista amb 200 casos. A les dades globals hi ha diferències de gènere. Un 62% de les víctimes són nenes i un 38% nens. El 20% dels casos identificats s'han portat a Mossos d'Esquadra i o Fiscalia. Segons un informe de la Fundació Barça, el 25% d'alumnes, un de cada quatre, ha patit o pateix bullying i un 28% l'ha provocat, segons un estudi d'Amalgama 7 i Fundació Portal. Saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra a Joan Martínez Prieto, perit judicial en detecció e intervenció psicoeducativa en casos de bullying i president de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Joan, benvingut i bon migdia.
Molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me i encantat d'estar amb vosaltres.
Bé, la paraula clau ja la porta la vostra associació. És prevenció, perquè les dades que acabo d'informar als oients crec que impressionen i assusten, i la pregunta tan fàcil però tan difícil de fer és com podem fer per reduir-les, Joan?
Bé, sí, la paraula nostra és prevenció, perquè creiem que diguéssim, la erradicació es basa en això, en la prevenció. Després, permeteu-me que us digui que aquestes dades són comparatives amb un iceberg. És a dir, nosaltres estem veient un 10% de la punta que flota, però el que no estem veient és realment el que hi ha al darrere. És a dir, quants casos han denunciat i passen a formar part d'aquesta estadística. Perquè des de la nostra associació, des d'ACPAE, us puc assegurar que són molts i molts i molts i moltíssims més casos que els que recull una estadística. És a dir, em sembla que m'ha semblat escoltar uns 300 i pico casos que la Generalitat... Bé, 300 i pico casos tenim nosaltres, que ens han trucat per...
Sí, bé, són les dades... Perdona, Joan, i així ho clarifico davant dels oients. Són les dades fetes públiques pel Departament d'Educació, que he consultat per aquesta entrevista. Dilluns hi ha el Dia contra l'Assetjament Escolar. Per aquest motiu saludem i estem entrevistant també a Joan Martínez Prieto. Però, clar, totes les associacions sí que m'esteu comentant que les dades són ínfimes, que aquests dos casos avui de Catalunya que jo he anomenat seran els casos oficials, però que, malauradament, potser hi ha molts més casos diaris.
No, jo m'atreveixo... No m'atreveixo a posar una xifra, però us dic que si el Departament d'Ensenyament diu que són dos casos avui divendres, jo m'atreveixo a dir que són més de 200 a tota Catalunya. Fixa't en el que et dic, eh? O sigui, és una estadística. Si és un 25%, és a dir, un de cada quatre nens pateix assetjament escolar, les xifres són clares. O sigui, són faves comptades, que diem. És a dir, els centres que n'hi ha i com es reparteix. Bé, la teva pregunta era com podem actuar, hem de fer. Jo crec que tothom hauria de saber que el bullying es pot o reduir o erradicar. Però potser la solució no li agrada a tothom. Són, primer, mesures reeducatives pels assetjadors. Actuació rapidíssima per protecció a la víctima. I segon, entendre d'una santa vegada que això és un problema de salut, que estem maltractant els nostres infants, que estem vulnerant la salut mental de la nostra infància. El que serà una societat futura, en el que hi haurà enginyers, arquitectes, metges i paletes, ara mateix estem maltractant aquesta salut mental. Per tant, hem de posar fil a l'agulla? Ja, hem de posar, perquè ja anem tard.
Però ara, per exemple, anem a les dues parts. Primer, el paper de la víctima. El nen o nena que calla davant de la pressió de grup, davant de vergonya, davant de moltíssimes coses que li poden afectar. Com ho podem detectar a casa? És a dir, que el nostre fill o filla, o el que tenim com que som tutors, està patint aquest assetjament que ell calla?
Clar, fixa't que moltes vegades és molt difícil de detectar tant a la víctima, perquè quan ho detectem ja és que ja s'ha produït l'assetjament, o sigui, ja anem tard. Hi ha moltes, de fet, a la nostra web indiquem diversos símptomes que recull la víctima, no? Com malson, dolors de panxa, mals de cap, insomnis, aquesta queixa el diumenge al vespre o a diari de que no vol anar a l'escola, que té por o arriba una miqueta més tard, davallada de les notes acadèmiques. Hi ha tota una sèrie de simptomatologia que podem detectar. Però jo crec que és més fàcil incidir sobre l'observador, perquè l'observador és més fàcil que arribi a casa i digui: papa, mama, mira, passa que aquest nen, l'Arnau, el Xavi, el Sergi, el Joan, jo crec que li estan fent bullying, perquè ja fa una setmana, fa dos dies, que veig un grup de gent que li estan fent això. És més fàcil conscienciar a que els observadors participin i poder nosaltres, doncs, potser passar un correu electrònic, potser parlar amb el tutor i dir: escolta, mira, el meu fill m'ha dit que el seu company està patint això, que no pas detectar la víctima o ni molt menys detectar l'agressor.
I ara anem amb aquesta part, Joan, detectar l'agressor, és a dir, pot ser un fill o filla modèlic a casa nostra i nosaltres, doncs, tenir-lo en aquest cas amb una molt bona opinió, potser acadèmica i potser social i familiar, però malauradament, per circumstàncies que podem desconèixer, forma part, doncs, d'un grup d'agressors al pati de l'escola. Podem detectar també nosaltres, com a majors d'edat, que el nostre fill o filla malauradament forma part d'aquest grup que està practicant bullying?
Sí, clar, evidentment. Fixa't, em sap greu la comparativa, però fixa't estadísticament, no tothom, no podem generalitzar, però estadísticament, qui és aquell que exerceix la violència masclista? Una persona que a nivell veïnal, a nivell familiar, és una persona modèlica, una persona que té un bon comportament, una persona que no diries mai que és així. En canvi, a dintre de l'àmbit familiar es comporta d'una determinada forma. Doncs això és exactament igual. El nostre fill, que acadèmicament va molt bé, que no té una mala contestació, que potser és un fill fins i tot exemplar, però arriba allà i a l'escola és realment un tirà. I no té cap empatia per sentir que el que està fent ho està fent malament. Per tant, hi ha símptomes, sí, són difícils de detectar perquè, entre altres coses, normalment hi ha un percentatge alt que els agressors solen ser aquelles persones que a vegades també tenen, al final no deixen ser persones que tenen un trastorn, perquè si no, no agredirien, no? I a vegades té un vincle amb el, amb, diguéssim, dintre de la seva pròpia família. És a dir, a vegades l'agressor és un nen doncs, que no té l'atenció, no té el temps amb els pares, o potser ja dintre es cria o es neix dintre d'un ambient familiar amb violència. Per tant, clar, detectar que el nostre fill és agressor, quan realment en el nostre àmbit familiar tenim un clímax que no és el més indicat per preocupar-nos per el nostre fill, és com contradictori, no?
Aquest dilluns, com dèiem, 2 de maig, dia contra l'assetjament escolar, amb unes xifres que impressionen i espanten. Joan Martínez Prieto, perit judicial en detecció i intervenció psicoeducativa en casos de bullying i president de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i bon migdia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia. Gràcies.
I marxem ja tot seguit cap a Vilafranca del Penedès amb una magnífica iniciativa solitària. Un pastor evangèlic ha acollit aquests dies 11 nens i nenes ucraïnesos i els seus dos tutors. És una història de l'Òscar Estivill.
Aquests nens i nenes venen d'un orfenat de la ciutat de Dnipro, ubicada a l'est d'Ucraïna. Gràcies a l'ajuda de la ONG Remar van poder arribar fins a Milà. Ara fa un mes que viuen amb Gabriel Torrent, la seva dona Anna i els seus dos fills. Una de les condicions que tenia aquest grup era que no es volien separar sota cap circumstància. I un amic d'en Gabriel, voluntari a Remar, sabia que ell podia assumir els 13 en total. Torrent ens explica com va ser la trucada.
Em truca i em diu, tinc un grup molt especial que no sé com acabaran, i l'única opció vàlida que veig és casa teva. Ell coneix casa meva i per això al final sí, endavant, i els pugen un bus, per la qual vam decidir en 5 minuts i vam marxar cap a Milà per agafar-los, perquè ens havien dit que estaven a Milà.
Gabriel Torrent diu que després d'un mes sembla que els nens es troben més a gust, estan contents i no paren de donar mostres d'afecte, però Torrent afirma que també estan molt preocupats.
Tenen molts motius per estar molt preocupats. Ara mateix hi ha algunes persones que ells, persones a les que estimen, que ells no saben si estan vives o no perquè no hi poden parlar. I aquesta és la part fosca, no? I que persisteix, perquè perdura, no? Perquè la guerra perdura.
En Biel, que és el fill gran de Torrent, diu que la convivència amb els nens cada cop és més bona.
Veiem que a poc ens hi anem fent més amb ells i cada vegada és més fàcil. També podem jugar amb ells i fer que s'ho passin bé i passar-nos-ho bé nosaltres també.
Torrent explica que amics i persones del seu voltant l'ajuden com poden, però diu que tot i això necessitaria rebre suport econòmic per part de les administracions públiques per seguir mantenint la situació.
Hem preguntat a Degaia quins ajuts rebrem per poder mantenir aquesta situació, perquè això ja sabem que no és per 4 dies. Si per nosaltres no hi ha cap ajut, aleshores, qui té ajuts?
Alguns dels nens tenen infeccions a la boca i problemes físics o mentals. A banda, Torrent explica que ha quadruplicat el consum de gasoil per tots els trasllats que s'han de fer.
Línia COPE a les 3, Pilar García Muñiz, a 3:05, Esports o COPE. Gràcies, adeu-siau, bona tarda.